Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat alguns dels articles de l'anomenat decret de règim lingüístic aprovat pel govern per blindar el català a les aules i als instituts. La Generalitat ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Entitats socials, culturals i educatives han reaccionat també a la decisió de l'alt tribunal. El sindicat USTEC denuncia un atac al model d'escola catalana. Yolanda Segura és la seva portaveu.
La llengua i l'educació de Catalunya no es toquen. Exigim a les nostres institucions una resposta contundent en conseqüència. Mobilització, persistència i defensa del català i de l'aranès. Perquè el nostre compromís amb la llengua ha de ser indestructible.
I el Congrés tombarà la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals aquesta tarda. El veto de Junts per Catalunya, que alega greuges econòmics importants per la petita i mitjana empresa catalana, escenificarà el que serà la primera derrota del govern de Pedro Sánchez de la Cambra en aquest curs polític. La mesura, que també compta amb el rebuig de la patronal, sí que té el suport dels sindicats, que s'han mobilitzat avui. Comissions Obreres i UGT han sortit al carrer en defensa de la norma. Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya, ha reclamat des de la xarxa que el govern torni a presentar el text.
Defensar Catalunya és que la gent a Catalunya visqui millor. I en aquests moments, defensar Catalunya és reduir el temps de treball, perquè la gent de Catalunya, en un 87%, vol treballar menys. Per tant, defensar Catalunya, que jo sóc defensor de la llengua, de la identitat, de la cultura, de la història, però també dels drets. La bandera catalana també són drets socials de la gent. Nosaltres continuarem, i nosaltres, per tant, el que li demanem al govern també és que torni a presentar la llei.
I avui ha declarat davant del jutge la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada d'un delicte de malversació relacionat amb la tasca de la seva assistent a la Moncloa i arran d'una denúncia de Vox. El jutge veu delicte en la tasca prestada a l'assessora en relació amb les activitats privades de Gómez a la recerca de finançament per a la Càtedra de Transformació Social Competitiva codirigida a la Universitat Complutense de Madrid. Gómez ha respost només al seu advocat i ha explicat les funcions a la seva assessora. I Metges de Catalunya convoca vaga per al 3 d'octubre al sistema públic i concertat català, una aturada que es farà coincidint amb la que ha convocat aquell mateix dia diferents organitzacions sindicals de l'Estat. Demanen millores salarials i laborals, com retribuir millor les guàrdies i escurçar-les. I balanç satisfactori de la prova del sistema d'alertes mòbils és Alert, que s'ha fet avui a les comarques de Lleida i a l'Alt Pirineu i a l'Aran, que ha reportat algunes incidències als terminals, això sí, de Movistar.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 10 de setembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Aquí, a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Passarem per Vilanova i la Geltrú. Baixarem fins al Delta de l'Ebre. Anirem a Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres en aquest programa solen ser sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem a la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, una temporada més i avui ens parlarà dels vaixells elèctrics. Des de la Federació de Pesca Responsable, que també tornen a aquesta temporada, ens donaran consells per pescar sempre de forma responsable. Encetarem també una temporada més la secció de Medi Ambient amb el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo, que ens parlarà dels incendis d'aquest estiu. I acabarem el programa d'avui navegant amb góndola per les costes del Maresme. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Ai, que bonic això de góndola, eh?
Sí, sí, sí. Que
romàntic.
Aquí a Tarragona en tenim una, també. També pots anar a passejar pel port de Tarragona amb la góndola.
Però és la golondrina, aquesta.
Sí. Però...
No, però la góndola no és aquella les de Venècia, que te poses així en plan parella i el gondolero allà...
No sé si pel Maresme passegen amb això exactament, ja ens ho explicarà. De la festa, hem començat la setmana amb una setmana curteta.
Sí, sí, encara que el dia 12 amenacem, no?
Estarem aquí.
Treure el cap, aquí.
No fem pont, no fem pont.
No. I si no, estarem sota el pont.
Exacte.
Però anem al cap de la góndola.
Sota el pont?
Veus?
Sota el pont no ho descarto. Viure sota el pont, el preu que estan els pisos ara mateix, viure sota un pont és la millor
solució. Si algú ens vol donar
solució.
Alguna coseta, alguna solució,
exacte.
Mira, mai ho he dit, eh?
Seria bé que algú donés solució.
Va.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bé. Com dieu, demà festa i, bueno, aquí a Deltebre sí que farem pont.
Sí, fareu pont, així m'agrada, que descanseu tots una miqueta. Anem a saludar en Sergi Corral, d'ells de Ràdio L'Escala. Sergi, com estàs?
Doncs prop de bé. Ara m'ha vingut al cap allò de la vida és una góndola, góndola, no?, que cantava la Marisol.
No sé si... No, crec que no era així, eh?
No era així,
gens
ni mica,
eh?
No foteu.
Mira,
no.
Era una tòmbola, no?
Ah, sí, efectivament.
Una tòmbola, tòmbola, de luz y de color.
Jo em pensava que era una góndola. Ves per bon.
Sí, sí.
Anaves molt equivocat. Góndola, tòmbola, exactament no és el mateix.
I el joc de paraules.
Exacte. Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs, home, imaginant-me gent passejant amb góndola per davant les costes del Maresme, que és una imatge preciosa. No sé on tenim els canals tipus Venècia, no se'ns porten gaire. Per aquí, cap a l'Empordà, potser algun lloc trobaríem que sí, que hi ha de canals.
Empúria Brava.
Sí, però aquí al Maresme no. Són golondrines, aquestes vaixells turístics, però góndoles amb aquest senyor amb samarreta de ratlles remant a darrere. No se'ns estiva, això, aquí.
Home, jo m'ho imagino, t'agafa un temporal, també una onada i seria guapíssim, eh? Vull dir, ni el senyor de ratlles, ni els dos ocupats, ni la góndola, tothom
a baix. Sí, això estaria molt bé. Com a molt trobaries pizzeries per aquí, però góndoles, difícil.
Poc a poc,
Tot ho farem.
Tot arribarà,
Tot arribarà.
Tot arribarà.
Exacte. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, també, abans de dir qui us parla, també hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio, no ens oblidem d'ell. I ara sí, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que a falta de 3 mesos per acabar l'any els pescadors d'arrossegament ja han esgotat la quota anual de gamba, Sergi.
Doncs sí, les restriccions imposades l'any passat per a Europa limitaven en 130 dies hàbils per sortir a feinejar. En el cas de l'arrossegament, a aquestes altures de l'any, el sector denuncia que ja s'han esgotat totalment, o en bona part, la quota de gamba vermella per aquest any. Els pescadors avisen que abans de finals d'any ja no podran pescar més gamba i que això repercutirà sobretot ja, tal i com va passar l'any passat, a la campanya de Nadal. Antoni Abad, que és el president de la Federació Nacional de Cofradies, avisa que gran part del sector ja està aturat, mentre que els científics d'ICATMAR han reconegut que l'estoc de peix és òptim per permetre augmentar els dies de feina. Molts pescadors ja estan canviant els dies de pesca de la gamba per altres espècies, també l'arrossegament, degut a que no els hi surt a compte. Aquestes barques no volen gastar dies capturant gamba per poder-los utilitzar a finals d'any, com dèiem, per les festes de Nadal, quan la gamba es paga molt millor i poden així augmentar el marge de benefici. El sector, fins i tot, no descarta portar a la via judicial davant la passivitat institucional.
Música. 6 restaurants de la Costa Brava s'uneixen per la lluita contra el càncer.
La Fundació Oncolliga Girona i la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre han posat en marxa la campanya Chefs amb Cor. L'objectiu no és altre que el d'unir la gastronomia amb la causa solidària de l'ajuda als malalts de càncer i les seves famílies. La iniciativa es durà a terme aquest setembre i octubre i de moment compta amb 6 establiments, que són l'Hostal La Fosca, l'Hotel Sa Finca Belllloc, el restaurant Galena, Hotel Terramar i Hotel Sant Roc. Els restaurants adherits a la campanya lluiran un adhesiu a l'entrada amb el nom de restaurant solidari i en cada menú o plat es destinaran 2 euros a aquesta causa solidària. Aquesta és la darrera proposta d'Oncolliga Girona en el seu objectiu solidari vers qui pateixen aquesta malaltia. Per aquest cap de setmana mateix, pel diumenge dia 14, l'entitat organitza una nova edició de la cursa de bombers.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'arròs ja està a punt per la sega i per celebrar-ho, 7 municipis del Delta de l'Ebre han organitzat festes que recorden com era la feina al camp abans de l'arribada de la maquinària, Cel.
Sí, Marina, els primers en fer-ho han estat Sant Jaume d'Enveja i La Ràpita. En el cas de Sant Jaume, l'escenari escollit ha estat el Mas d'Illa de Riu. Escoltem a Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume.
Aquí és una vegada més, és per recordar els orígens, que no mos perguen, tindre'ls sempre presents, per a saber d'on venim, sí que volem un futur obert i bonic, però sobretot no perdre els nostres orígens d'on venim.
Recordar així d'on venim quan al Delta s'arribaven a reunir 10.000 persones per treballar l'arròs. Sebastián és un dels pagesos que encara recorda aquests moments.
Aquí al Delta treballaven 10.000 persones i per això mos coneixem tots, mos coneixem tots. D'Amposta, de Santa Bàrbara, de l'Ampolla, de per tot el contorn mos coneixem tots perquè treballaven tots dins del Delta. 10.000 persones treballaven, aquí ho sé prou.
A més, els assistents també van poder segar en primera persona. Deltebre serà la següent parada de les festes de la sega el 14 de setembre. Els seguiran el 21 de setembre l'Aldea i l'Ampolla, el 5 d'octubre Amposta i per acabar el 12 d'octubre Camarles.
La Plataforma en Defensa de l'Ebre celebra 25 anys de lluita sense precedents al territori.
El 15 de setembre de l'any 2000 se fundava la Plataforma en Defensa de l'Ebre. S'iniciava així un moviment social sense precedents al territori. Josep Sabater és portaveu de la plataforma.
Va ser un moment, podríem dir, d'emoció i d'incertesa. Davant tenim un Partit Popular molt fort i un ple ideològic que representava una agressió molt forta per al territori. Però a partir del 15 va començar a veure's una nova realitat, que era la mobilització social. Només per la mobilització que vam ser capaços de fer, no? en la capacitat de força, d'estratègia, tant aquí com a Brussel·les, de contingut científic o d'aliances, això en si mateix ja era una victòria. Vam guanyar la mobilització social i vam guanyar aturar estos dos transvasaments.
D'això ara fa 25 anys, ara bé, Forma en Defensa de l'Ebre continua amb la mateixa lluita davant l'amenaça d'un possible transvasament. Per recordar esta lluita permanent i també fer un repàs al primer quart de segle del moviment, la plataforma ha organitzat un calendari d'activitats que s'allargarà fins al setembre de 2026. Un dels plats forts seran els debats que volen posar sobre la taula el paper dels diferents sectors en el moviment social, així com l'evolució del propi territori en defensa del riu. El 20 de setembre també se celebrarà una jornada d'aniversari a l'Avinguda Felip Pedrell de Tortosa. Tots els actes estaran abanderats pel nou logotip creat per Sara Huguet, estudiant de batxillerat artístic a l'Institut Ramon Berenguer IV. Amb motiu del 25è aniversari, el moviment també ha produït una sèrie d'obres de 5 artistes ebrencs. La seva venda servirà per finançar la feina tècnica i jurídica de la plataforma.
La pesca Mar Esport d'Arenys de Mar dona per tancada la celebració del centenari de l'entitat. S'han fet tot un seguit de propostes per commemorar l'aniversari, tant lúdiques com esportives i socials. Oriol.
Doncs sí, Marina, mira, el punt més visible d'aquest centenari va ser per Sant Zenon, la festa major, quan el Club de Pesca Mar Esport va ser l'encarregat de llegir el pregó. Ho va fer el seu president, Joan Major, que ha passat pel programa de ràdio d'aquesta casa, i ara que ha acabat la celebració del centenari, Joan Major n'ha fet un bon balanç.
Ja està, ja es van acabar els actes. Ara l'únic que, bueno, avui precisament tinc reunions de junta i, bueno, estudiarem a fer un sopar d'estiu, final d'estiu, i ja està. Molt bé tot, molt bé, ha sortit perfecte tot. Crec que hem endevinat els grups que han vingut, ha anat tot molt bé. Molta gent i bé, perfecte.
Un dels fronts oberts del Club de Pesca Mar Esport és la renovació de la concessió. Ara per ara, el club ja té tota la tramitació, però està pendent de la resolució de l'adjudicació. Joan Major espera que els punts acumulats de trajectòria i vinculació social amb Arenys els garanteixin la renovació.
Crec que si no hi ha res de nou, la setmana que ve ens trobarem. L'últim d'allò que tinc jo és que es havien presentat 4 o 5 grups inversors i d'allò, però bueno, els punts que tenim nosaltres de com a d'això anàutica popular i això crec que s'inclinaran per nosaltres. Cara al poble i d'això, doncs jo crec que tenim molt de guanyat amb aquest aspecte, perquè a més som un club sense ànim de lucre, som un club que fem moltes coses pel poble, som una sèrie de gent que estem oberts a tot el poble sempre, menys des d'aquell soc jo.
Per altra banda, Joan Major ha comentat que les condicions climàtiques d'aquest any auguren una excel·lent temporada de calamars, cosa que garanteix la convocatòria d'unes noves jornades gastronòmiques del calamarenys aquesta tardor.
Continuem a les costes del Maresme. La base nàutica d'Arenys de Mar inicia la temporada d'extraescolars del curs 2025-2026. S'hi fan tot tipus d'esports nàutics durant els 3 trimestres escolars que dura l'activitat.
Quan acaba el casal d'estiu i arrenca el nou curs escolar, la base nàutica d'Arenys comença també les activitats extraescolars. Ferran Martínez, responsable de la base nàutica, ha explicat que el funcionament és igual que el de qualsevol activitat extraescolar, però en un altre horari, ja que durant l'hivern no es pot fer quan els nens i nenes surten de l'escola perquè ja es fa fosc. Per això ho fan els dissabtes al matí.
Ho dividim en trimestres, com qualsevol extraescolar. El que passa és que la nostra activitat, com que no es pot fer quan acaben l'escola, perquè hi ha uns quants mesos del curs escolar que no tenim llum solar, doncs ho fem els dissabtes al dematí. Sí, sí. I són unes extraescolars nàutiques. Fem una mica de tot, fem com el casal. Fan una mica de vela, una mica de pàdel, una mica de caiac, i ho fem els dissabtes al dematí.
Les sessions estan dividides per trimestres amb diferents preus segons l'oferta escollida. La de tot el trimestre, per exemple, surt a 170 euros per 11 sessions de 3 hores de durada.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que la Creu Roja tanca aquest diumenge la campanya de vigilància i socorrisme amb 3 banyistes que han perdut la vida a les platges de la ciutat de Tarragona. El 14 de setembre acaba el període de socorrisme i salvament a les 8 platges del litoral tarragoní, si bé els dos caps de setmana restada i el 23, Santa Tecla, el servei es manté a la platja de la Rabassada. La davallada de presència de banyistes i ciutadans a les platges ja s'ha fet notar des de la darrera setmana d'agost i principi de setembre, amb afluències que no arriben al 30% els caps de setmana. Durant l'estiu, les platges, com les de la Mora o la Rabassada, han superat el 95% de l'ocupació. Al litoral de la ciutat de Tarragona, 3 banyistes han perdut la vida. Un home que va patir un infart dins l'aigua a la platja de la Mora, un altre que va morir a la Guingueta de la Sabinosa i una altra persona que va morir a la platja de Tamarit fora d'horari de servei. En tot, el coordinador del Servei de Platges de Creu Roja a Tarragona, Aleix Font, ha titllat la campanya de normal, amb habitual presència de banderes verdes onejant al litoral i amb menys assistències a l'aigua.
Ha estat una campanya tranquil·la. Nosaltres definiríem aquí a platges de Tarragona a nivell local. Al final sabem que sobretot a Costa Daurada ja no hi ha hagut més problemes, però aquí a platges de Tarragona hem tingut la sort, també, nosaltres considerem, de que hem tingut una campanya supernormal. Feia molts anys que no posàvem tantes banderes verdes tot el dia i que el mar estigués tranquil. Òbviament sí que hi ha hagut algun dia que el mar està una miqueta més complicat, banderes vermelles, banderes grogues, que se'ns complica una mica, però Bàsicament ha sigut un any tranquil. Al final les dades que tenim d'assistències a l'aigua s'han notat la davallada amb això.
Enguany s'ha intensificat el treball preventiu entre els joves per evitar que es llancessin des de les roques. Acabem el nostre repàs informatiu explicant que Tarragona participarà un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que tindrà lloc del 16 al 22 de setembre sota el lema Compartim l'Espai Públic. L'edició d'enguany posa el focus en la millora de la qualitat de vida a les ciutats a través d'infraestructures pensades per les persones i en línia amb les iniciatives de la Unió Europea per avançar cap a una mobilitat més sostenible, segura i inclusiva. La Setmana Europea de la Mobilitat és una iniciativa que se celebra arreu d'Europa amb l'objectiu de promoure hàbits de mobilitat sostenible, com caminar, utilitzar la bicicleta, el transport públic o els vehicles elèctrics. A Tarragona, el programa està preparat conjuntament per Europe Direct Tarragona, la Guàrdia Urbana, l'Empresa Municipal de Transports i el Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, amb activitats adreçades a totes les edats i obertes a la participació ciutadana. Ara volem saber quin temps farà el nostre mar i per això ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació una mica de tràngol a la costa al llarg de les properes hores. El vent no ha de ser especialment fort i a més serà terrer, perquè en molts casos parlarem de vent de ponent, vent de garbí, una miqueta de mestral, vent de dalt al sud de l'Ebre, però no estarem parlant de ventades destacables. Fins i tot a gran part de la Costa Brava el vent serà de refrontall, entrarà de llevant i, per tant, serà una mica més humit allà, provocarà núvols i fins i tot algun ruixat. Els vents de ponent de la costa central i sud arribaran més aixuts i faran pujar la temperatura. Tindrem una miqueta de tràngol, com dèiem, amb maró, especialment ja marant fora la Costa Brava. Pel que fa al dijous, per tant, diada, un temps que al matí serà dominat pel vent de tramuntana al nord de la Costa Brava i pel vent de mestral al sud de la Costa Daurada, i en canvi a la costa barcelonina ja aquest vent de xaloc, que de fet estarà bufant tot el dia. Això també farà que hi hagi una mica de mar creuada, per tant, no s'acaba de tranquil·litzar la situació marítima. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres avui, que comença un pont per moltes persones i, per tant, hi haurà diversos desplaçaments. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Lorena. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs sí, espereu que sigui una tarda de molta afluència a la xarxa viària catalana. A hores d'ara, retencions en alguns punts, com és el cas de l'A2 a Sant Feliu de Llobregat, amb 5 quilòmetres de cua en sentit Lleida, també aturades molt intermitents a la Ronda de Dalt, també la Ronda Litoral, a la B23, entre el Papiol i Molins de Rei, amb 4 quilòmetres de cua, també a la C17, entre Mollet i Parets, en sentit ciutat cap a Barcelona, i també algunes petites aturades a la P7, ja comencen a haver-hi amb 2 quilòmetres de retenció entre Barberà i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud cap a Tarragona. Però això només està que tenim fins ara. Sembla que és de moment retencions que són molt habituals a aquestes hores de la tarda i veurem com evoluciona. Molta prudència a la carretera.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Esa resaca emocional de una fiesta con amigos. En verdad no estoy tan mal porque estoy mejor sin ti. Un verano sin beso y el invierno pa' cuento con mis amigos que siempre están aquí. Un estiu sense pressa i el desembre per mi potser se'm farà raro. Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar, una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà. Tenía una canción grabada con muchas ganas de publicar. Una balada que no es balada y un reggaetón que me hizo llorar. Me enseñaste que el mundo para y yo paré para reflexionar. Que estoy mejor que hace 3 semanas y sé que estaré mi yo dama. Cuando soni la canción y tú pensis en mí, yo estaré más culé de tu
soy el invierno pa' mí. Cuento con mis amigos que siempre están aquí.
Un estiu sense pressa i tot l'hivern per mi. Potser se'm farà raro que no estiguis aquí.
Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar. Una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara paret per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà.
Tenia una canción grabada con muchas ganas de publicar. Una balada que no es balada y un reggaeton que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para, yo paré pa' reflexionar. Que estoy mejor que hace 3 semanas y sé que estaré millo de más.
Por eso ni la canso, que tú pensis a mí. Estaré millor demà.
Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
Dimecres, i ja ho dèiem al principi del programa, que els dimecres són sinònim d'economia blava en aquest programa, i per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant d'esports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo, que torna una temporada més amb nosaltres. Avui, precisament, ens vol parlar de les embarcacions elèctriques. Molt bona tarda, Anna, primer de tot, com ha anat l'estiu?
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda també a tots els oients. L'estiu sempre ha anat ben... Molt bé i molt blau.
Això és important, que sigui molt blau. Escolta, blau. Digues.
No, dic que estem molt ben acompanyats avui.
Això t'anava a dir, que avui parlem de les embarcacions elèctriques, però no ho fas tu sola, amb qui estem?
Sí, estem amb la Marilena Estrelles, que és la gerent de l'ANDE, que és l'Associació Nacional Espanyola de Vaixells Elèctrics.
Doncs sí, estem amb la Marilena Estrelles, gerent de l'Associació Nacional de Barcos Elèctricos. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Bones, què tal? Com aneu?
Primer de tot, perquè tothom entengui una mica i posar una mica de context en tota aquesta conversa, quina és la tasca de l'Associació Nacional de Barcos Elèctricos?
Pues mira, molt bona pregunta. La tasca és la visibilitat i la difusió de que existeix una nova tecnologia a la nàutica tradicional que pertany a la nàutica sostenible i que es desenvolupa tecnologies per una navegació sostenible, una navegació zero emissions i una navegació que es fa amb vaixells elèctrics, híbrids i també hidrogen.
Uh-huh. Anna.
Sí, hola, molt bona tarda, Marilena, i moltíssimes gràcies.
Hola, Anna.
Encantada. Doncs aquests dies ha sigut important també, Marilena, perquè a Mallorca l'eix i l'epicentre de la nàutica sostenible, en aquest sentit, de la Mallorca Internacional Volmedental.
Sí, sí, com tu saps, dins el cicle de jornades que fem i desenvolupem per tot el territori nacional, sí. Aquesta vegada per setembre ens tocava recalar a Aigües de Mallorca i vàrem desenvolupar amb l'organització i en col·laboració amb l'Autoritat Portuària de Balears el Mallorca International Blue Marine Talks. Estem molt contents, Anna, perquè la veritat sí. És que vàrem tenir la possibilitat de que assistés el director general del Ministeri de Transports i Mobilitat Elèctrica d'Alemanya, de Baden-Württemberg, que clar, sí. Alemanya és un país que està molt desenvolupat, que està avançant i està fent moltes passes importants. I després també va venir un equip bastant important, igual que la presidenta, de l'Associació de Suïssa de Vaixells Elèctrics. Penseu que Suïssa ja naveguen 11.000 barcos elèctrics per tota Suïssa. O sigui, Suïssa és una... Suïssa, Noruega, Suècia, són... I també Alemanya i Holanda. Són països del nord que ja han desenvolupat no les tecnologies, sinó que ja les tenen més que provades i en casos d'èxit molt importants.
Clar, perquè nosaltres el que hem de fer, Marilena, que som els darrers, que sempre ho has dit tu, però hem perdut allò el tren o ens podem pujar encara i ja estem atents?
No, no hem perdut el barco, navegant ja començàvem a navegar bastant bé. Es veu que l'associació sí. és molt joveneta, nosaltres tenim només 2 anys de vida, però aquest, aquest segon any, ha estat un any de moltes de passes aquí a Espanya. De fet, estic supercontenta i te puc comentar en primícia que dilluns passat el subdirector de Medi Ambient i Seguretat de la Direcció General de la Marina Mercante, el senyor Federico Navarro, vale, va presentar el Pla Estratègic de Descarbonització Marina a la Nàutica d'Esbarjo, que no teníem ni pla, no teníem hoja de ruta, no teníem estratègia, no? I per primera vegada, vale, se va presentar el pla. Ojo, el pla inclou totes les altres sectors que inclouen la mà, perquè també va presentar el sector de la descarbonització marina per la pesca, pel sector marítim de ferris i creuers, i evidentment per la nàutica d'esbarjo. I la nàutica d'esbarjo, pues, tenim molt que fer, perquè el que s'ha de remotoritzar, la conclusió que te puc donar és que el que s'ha de remotoritzar i començar a fer feina són les embarcacions professionals. Tot el que sigui xàrter, passatge i embarcacions que fan feina dins de la làmina del port esportiu, aquestes embarcacions s'han de començar o se començaran a remotoritzar.
Clar, perquè el govern de les Balears és molt interessant, sempre ho hem dit aquí, perquè no, i aporten, com que sempre s'ajuden el 80% d'aquesta tasca de la remotorització, porten 15 milions d'euros, no és poc, amb 105 embarcacions, que això ho heu calculat vosaltres, oi? Més o menys, perquè estadístiques públiques no n'hi ha, oi?
No, estadístiques, bueno, jo sempre t'ho dic, o sigui, estadístiques pròpies de l'AMBE, perquè nosaltres hem anat controlant quants vaixells s'han acollit a les ajudes, per exemple, d'aquí de les Illes Balears, i aquí sí. Les Illes Balears ja naveguen com uns 100 barcos elèctrics, però després, sí. A les altres comunitats autònomes, la veritat és que no tenim aquestes dades, no? Aquí ho hem controlat perquè ho hem controlat en col·laboració amb el govern balear, més clar. Que res per les empreses que hi ha ja instal·lades, més també el retrofit i la remotorització que s'ha fet. Però no hi ha dades i s'ha de començar a demanar dades. Però bueno, la direcció general amb aquest aspecte està bastant alineada amb això.
Clar, i esteu vosaltres en això fent aquesta tasca, perquè les Balears estiguen en aquest sentit. I això és un model que potser s'hauria de copiar arreu, perquè si tothom vol dir que siguin resilients i hem de...
És el que li vàrem demanar, clar, justament, Anna, el que estàs dient és justament això, és l'objectiu.
La financiació, perquè la nàutica no és per ric.
Això és el que vol dir. I el que li van demanar a la Direcció General de la Marina Mercante és com farien per començar a desenvolupar aquests projectes, perquè clar, és molt fàcil dir, vinga, vamos a remotoritzar la flota de xàrter i passatge, per exemple, d'Espanya, però vale, aquí sí. Falta inversió, falta calés, falta ajudes per part de l'administració, falta regulació, con lo cual, pues bueno, ara ja hi ha un pla, un inici de pla, i ja tenim una hoja de ruta, i amb aquesta hoja de ruta sí que començarem a donar passes més importants cara a nivell nacional, cara a tota la costa nacional.
En aquest sentit, en aquest full de ruta, és estrictament per vaixells que siguin elèctrics, o això també abarca vaixells que se'n diuen de combustibles, o estudis que a vegades hem parlat amb l'Anna que s'estan fent de vaixells en combustibles que no generen o que generen poques emissions?
Sí, molt bona pregunta. Mira, realment el que se vol desenvolupar és energies renovables que no siguin, o sigui, energies, combustibles que no siguin fòssils, ¿vale? Pot ser hidrogen, pot ser elèctric amb bateria de liti, però també poden ser unes altres vies, no? El que passa que és vera que el motor sempre serà elèctric. Ja llevarem el que és el motor de combustió, que més és el que més contamina, és el que més anys té. Penseu que nosaltres estem navegant i la flota nacional navega amb motors del segle XIX i del segle... Bueno, del segle XIX.
Déu-n'hi-do.
Claro. I tu, per exemple, tu no t'ho pujaries mai dins un ascensor que està controlat amb un motor de combustió, perquè ho pujaràs una vegada, dues vegades, en tercera vegada ja no pujaràs pus. Vale, perquè no hi ha una fiabilitat, no? I sempre té bon forat i, a més, té molt de manteniment. Clar, ara ja m'ho anem cap a una altra línia. El motor elèctric serà elèctric. El que passa que després la propulsió que li puguis donar, doncs pues, ho pots fer en bateria de liti, pila d'hidrogeno, etc. I això és el que ara s'haurà de desenvolupar, començar a crear projectes projectes marco, projectes que tinguin casos d'èxit en distints punts d'arreu de la costa, i després, clar, desenvolupar el canvi necessari, no? Perquè ara estem en els inicis, com deien anar. Ah, bueno, fa dos anys no tenien res. Ara ja, per almenys, tenim una full de ruta. Una full de ruta.
Clar, per tant, ara tenim anat. Mira, hi ha dos estudis, per exemple, de la font de l'Electric World en el Ship Market, que això va sortir al novembre del 24, i diu que és una molt bona notícia, i perquè et diuen que de cara ja en el, des de, es vendran fins al 31, es mouran 16,5 milions de dòlars i amb un creixement del sector elèctric de 12,9 des de l'any 22. O sigui que això és molt bona notícia.
Sí, sí, una manca que Europa està un poc endarrer, però és que evoluciona a mitjà, però per exemple Estats Units i Xina i part d'Àsia, part d'Índia, llavors podeu imaginar l'evolució que tenen amb vaixells elèctrics, vaixells més sostenibles, que siguin hidrogen, sí, sí. O sigui, ja comencen a fer molta de cosa. Europa del Nord ha evolucionat, ha fet i té molts casos d'èxit, però bueno, la part que ens falta començar a funcionar és l'Europa del Sud. L'Europa del Sud, hem de dir, ojo, que els nostres veïnats de Portugal estan on fire total, jo sempre ho dic. Portugal ja té per lo menos tot un port esportiu, d'una vila molt tradicional i molt turística, que hi peguen com a 2 milions de turistes a l'any, doncs aquesta marina, aquest port esportiu, tots els barcos són elèctrics. Tota la mina d'aigua del barco són elèctrics, perquè són barcos turístics i tots els van desenvolupar i van fer una inversió de remotorització, i justament per això tenen moltes més visites en el port esportiu i a gaudir d'aquesta nova navegació, que és totalment diferent, perquè parlem de la part tècnica, de la part més tal, però la part més guapa és la part de l'experiència. Si tu navegues amb un vaixell elèctric no té res que veure, però res que veure amb un que té un motor de combustió. El renou, el fum...
El silenci, fins i tot primer tot, amb aquesta línia. Les emissions zero, el silenci, la sense vibració i navegació, l'experiència tranquil·la.
L'experiència és increïble, és que no té res que veure. Quan una persona puja dins un barco elèctric, no diu, uau. És a dir, tu poses en marxa el barco i estàs en el port i ja està en marxa, ja començam a navegar. No te dones compte, perquè estàs navegant, no? I hi ha un silenci absolut, i no hi ha vibracions. Això és el més guapo de la nostra nova navegació.
Clar, fins i tot, Marilena, la Fórmula 4 ja es fa, si ho podríem dir d'embarcacions, ja es fa elèctric. Porsche ha presentat també una embarcació de luxe 100% elèctrica. I Rafa Nadal inverteix amb els vaixells voladors. Tot això és un
sector. No, jo t'ho dic, si el hub en aquest moment de la nàutica d'esbarjo sostenible, que dic jo, vale, sí. Està a Catalunya i a Balears. Balears, per una banda important, estructura de lo que són els vaixells, perquè hi ha més vaixells que res, però a Catalunya el que està desenvolupant molt més ràpid són les marines. Les marines sí que comencen a fer molta més feina i estan molt més alineades amb aquest aspecte de preparar-se per lo que arribarà, que és el vaixell elèctric, l'híbrid i el futur de l'hidrogeno, que també l'any passat a l'America's Cup ja vau tenir molt d'hidrogen i això pues, està en el camí.
L'hidrogen és, bueno, 2 passos endavant i 3 enrere, en el cas de l'American Cup, ens ho va deixar sin tonitió, però qualsevol event...
Sí, el que passa que...
És molt important.
Això tens tota la raó, però per què dones passes endarrere? Perquè aquí a Espanya no hi ha una regulació. I, ojo, la regulació a Europa també encara no la tenen molt clara. Con lo qual, per això... aquí han fet un parell de passes endarrere, perquè, per exemple, uns altres països a l'hidrogen sí que ho tenen bastant clar i estan fent proves i estan creant ja prototipos. Aquí nosaltres a Espanya ja tenim una drassana que ha fet el primer barco elèctric propulsat per hidrogen, no? Ja tenim una drassana i ja començam, no? Però sí, el que té l'hidrogen en aquest moment és que no hi ha una regulació i un estàndard de seguretat que en un moment determinat les autoritats públiques diguin sí, adelante, saps? Això és el que passa.
Sí, l'amagatiment, el problema és aquest, perquè ja es va fer la primera prova, que ens deia, aquí que érem pioners en l'American Cup, no? i es va fer, és a Marsella sobretot, i es va fer arrel dels Jocs Olímpics a Marsella, i ara amb una pila d'hidrogen, com la que també volen fer, oi, a les Balears, sí. La pila.
Sí. Sí, sí, just és aquest tema, no? O sigui, el que falta ara en aquest moment, el que és en el marc d'Europa, és començar a treballar a un marc conjunt, a una regulació conjunta d'aquesta descarbonització marina. Perquè aquí en aquest moment cada país fa la seva, perquè ajuda, vale? Hi ha aquesta ajuda, hi ha aquestes subvencions, aquests fons europeus, però ara cadascú fa la seva. Suïssa ha fet la seva, Alemanya ha fet la seva, Espanya s'està posant... I clar, aquí a Espanya el que també demanem és una regulació europea conjunta, perquè no hi ha països que vagin més endarrere o més endavant. Si tots anem amb la mateixa... I això no és que arribarà.
Tu creus que també ens podem copiar, com per exemple la França, que van fer la legislació de, que a partir de l'1 de gener de l'any 22 ja es va establir que els ports amb més de 100 punts es destinés a l'1%. I ara ja hem dit que, atenció, el port
no, digués el 5. Ja m'agradaria, Anna.
Ens quedem amb l'1 o amb el 5?
Ja.
Que, com diu el...
Ja. Ja. Ja sé per on vas, però és que França està molt avançada, nena. És que França està molt avançada. No tenim res que veure amb França, de veritat. Nosaltres hem parlat amb ports de l'Estat, i port de l'Estat treure una nova llei per obligar a les concessions ja en marxa. Que li digui, escoltar, heu de posar un 5% del total dels vostres embarraments que siguin elèctrics per motivar la transició energètica, això ja m'ho van dir, que era molt complicat de fer. El que diuen que han començat a fer és que a les noves concessions o les renovacions de la concessió d'un espai, d'un portuari, pues aquí sí que dins del pliego de condicions ficaran aquests detalls, que clar que tinguin pues un 1%, un 5%, el que sigui, d'amarraments dedicats. Però clar, això no ajuda, perquè si de, no sé què tenim, però que tenim 300 i pico, 400... no, jo crec que tenim més. 400 drassades alrededor de la costa espanyola, que no, crec que en mantenim bastant més, però pongamos que tengamos 600. Vale, d'aquestes 600, només hi ha 4, 5, 10 que estan fent una renovació o les estan posant en marxa, la resta no fa res, no se motiva, no canvia, no hi ha realment un canvi gros.
Marilén,
a les noves concessions i a les renovacions et pots posar en el plec, com vas dir tu, com diu en Bartomeu Bastard, que és la seva aposta. Si apostem per un port més verd, més blau, i estem que sigui elèctric, poder la renovació pot ser automàtica. Això ajudaria moltíssim, perquè...
Ja, bueno, no sé automàtica, perquè ja sap com els portes de l'estat, les autoritats portuàries, i també, ojo, i també els portes autonòmics, que nosaltres només hem parlat, ho hem pogut parlar amb portes de l'estat, però falta que també després Port de Catalunya, Port de Balears, Port d'Andalusia... Clar, si adhieren a esta línia, i jo quan portes de Baleares m'han dit, quita, que va. I també van dir, escoltau, si vols ajudar amb els embarraments, amb unes bonificacions perquè l'embarrament sigui més barat per un vaixell elèctric, pues això també ajudaria. Bueno, és complicat.
La portuària de Balears que no es queixi, perquè és la que rep més cèntims de tot Espanya. Això ho pot fer i pot fer.
Bueno, també té 22.000 amarres, això també està clar. El que passa que dins d'aquesta amarre hi ha una llista d'espera, Anna, brutal. Brutal. O sigui, hi ha mils de persones, o sigui, bueno, de vaixells, o de persona física, que esperen un amarrament només a un sol port. Mils i mils.
Anna, Marilén, ho hem d'anar deixant aquí. Un altre dia en podem continuar parlant de tot això, que és molt interessant. Moltes gràcies, Marilén, per estar aquesta tarda aquí amb nosaltres i per fer 5 cèntims de tot això.
Bueno, gràcies a vosaltres. Una abraçada. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Marilena, per ser aquí. Tornarem, eh?
I moltes gràcies a tu també, Anna. Parlem la setmana que ve, ara ja cada setmana.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marina, i també molt bona tarda als oients i molt bona setmana blava.
tornarem a pescar. Aprendrem a cuidar el mar amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
I ara tornem a agafar la canya aquesta temporada, els estris, la barca, etc. Tot el necessari per sortir a mar a pescar, però com sempre ho farem de forma responsable i acompanyats una temporada més d'en Fede Valls. Anava a dir Carles, imagina't que malament estic, Sergi, molt bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Marina.
Escolta, sí, tu has pogut sortir a pescar molt enguany?
Mira,
aquest estiu?
T'he de dir que amb les calorades i amb la gentada molt menys del que hagués volgut, perquè o no venia de gust o amb tanta gent es fa difícil moltes vegades al pic de l'estiu. Ara, quan ha començat a marxar la gent i això, és quan m'estic animant una miqueta més i estic tornant a la rutina, també podem dir.
Fantàstic, doncs torna a la rutina i a pescar, i sempre amb els consells d'en Fede.
Home, i tant. Doncs mira, ens hem posat deures, com dèiem, hem sortit a pescar, però en Fede avui m'ha proposat un joc, i si a mi em proposa un joc de parlar de meteo i de pesca, doncs mira, benvinguts a jugar.
Ja ho tenim tot.
Ja ho tenim tot. Fede, molt bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Doncs avui ens volies parlar d'això, d'una cosa molt interessant, que són totes les aplicacions meteorològiques, de meteorologia, la navegació, la pesca. Suposo que com les hem d'utilitzar, quines existeixen, com va tot això, Fede?
Bueno, com tu bé saps, doncs jo que ningú. Tot això de la meteorologia és evidentment doncs una ciència. Hi ha un coneixement establert i doncs moltes vegades doncs hi ha vegades que se'ns presenta d'una forma on a la gent li costa entendre què és coneixement, què és informació, què és publicitat, no? Uh-huh. etcètera. I per això parlàvem de parlar avui una miqueta d'això, perquè la pesca evidentment està molt condicionada per la meteorologia. Bueno, de fet, no tan sols per la meteo, per la meteorologia, per la sonografia, uh-huh, per la fase de la lluna, per moltes coses que podem anar parlant un altre dia, però avui ens volíem centrar en un tema que sovint genera alguna discussió, que és que doncs, en l'àmbit de la navegació recreativa doncs, és habitual que navegants i pescadors doncs, mirem informació meteorològica a través d'APPs, no?
Uh-huh. Yeah.
No direm noms, No cal dir noms,
sí, bueno,
però
com tots
sabem,
sí, sí,
que n'hi ha... Bueno, sí, pues, uns diuen Sir Windig, el Guru, vull dir, cada un diu la seva, i a vegades, sense parlar a la gent, quina és millor, uh-huh, o quina encerta més, no? I aquí és quan explico o expliquem que les APPs no donen informació... No generen informació meteorològica. Cap APP elabora parcs meteorològics propis. Totes es limiten a visualitzar dades procedents de models matemàtics de predicció atmosfèrica.
Exacte.
És a dir, el Windy pot ser millor que un altre, o l'inrevés, no per la informació que dona, sinó per presenta. Vale?
Els models és el que jo els dic moltes vegades, és allò com l'acudit aquells de l'Eugenio, els acudits d'acabar un anglès, un espanyol, un alemany, un d'allò. O sigui, cada país o cada centre meteorològic té el seu, no? I és això precisament el que ens deies, que depenent de quin agafem o depenent quin posem a l'aplicació determinada, potser ens estarà dient una cosa o ens estarà dient l'altra.
Evidentment, com tu saps millor que jo, és a dir... Moltes vegades el mateix model presentat des de diferents APPs, una és més fàcil d'interpretar perquè han treballat més el disseny gràfic o la facilitat d'ús o la integració de diferents fonts de dades, vale? Inclús la personalització que pot fer, però tinguem clar que si consultem qualsevol APP, el que ens hem de fixar primer de tot és quin és el model que ens està ensenyant. Hi ha moltes APPs que veurem un apartat on hi ha unes sigles, dic algunes, diferents models, el GCS o l'FMWF o l'ICON, vale? O l'AROM o el HIRLAM o el VRF. És a dir, tot això són unes sigles que trobem a l'APP i que podem activar un o l'altre i veurem un model o l'altre. I a partir d'aquí ja ve quin és el millor model, no? És a dir,
clar,
si ja sabem que no hi ha una millor APP, quin és el millor model, no?
L'important fer és el que dèiem, és la resolució o el que se'n diu tècnicament el pas de malla, o sigui, un model matemàtic està confeccionat d'una quadrícula que quan més petit és el costat pel quadrat, més resolució té el model. No és el mateix un model, per exemple, un europeu o un GFS que té un pas de malla, una quadrícula d'uns 22 quilòmetres, o sigui, t'està agafant en la mateixa quadrícula l'escala i Cadaqués, per entendre'ns, en línia recta, que un AROM, que has dit tu abans, que té un pas de malla de 1,3 quilòmetres, vull dir, t'estarà agafant l'escala Empúries i Montgó, es pot acotar més o menys el terme municipal. Per tant, això és molt important. I no només això, sinó l'alçada, perquè intrínsecament, si tu mires aquestes aplicacions, per exemple, en MeteoBlue, la que deies tu abans, hi ha un llistat dels models, i entre parèntesis et diu l'alçada sobre el nivell del mar que t'està agafant el punt del model aquell de la població on tu estàs. Doncs, per exemple, aquí a l'escala tinc un model que em dona que està a 2 metres sobre el nivell del mar i un altre que em dona que està a 300 metres sobre el nivell del mar, com si estigués en el cim del Montgrí.
I no tindran res a veure.
I no tindran res a veure.
Evidentment. Doncs aquestes, avui l'objectiu era aquest, donar aquesta informació a la gent perquè sàpiga que el primer que cal veure de cada un dels models en aquestes sigles, com ha dit molt bé en Sergi, és la resolució. Vale? I vol dir que un de més resolució és millor que un de menys? Depèn del que volem. Vale? Quan anem a anar a una zona molt determinada, doncs busquem la màxima resolució. També tindrà un model de menys resolució que té més ampli i ens permeti una visió més global. Vale? I per tant, doncs, a la pesca que fem nosaltres, normalment el que estem buscant és, com ha dit el Sergi, la màxima resolució, la mínima distància, i el que és interessant, penso jo sempre, és sempre utilitzar o fixar-se en els mateixos models. Uh-huh. Perquè si un dia fem la previ sobre l'SMWF i un altre dia sobre l'AROM, no estem treballant amb valors que siguin extrapolables.
O inclús...
Si acostumem a treballar...
Sí, sí.
Digues,
perdona. No, inclús el que deies tu, també de la zona, i depenent de la situació meteorològica. No tots els models responen Exacte. Igual a una mateixa situació. Per exemple, Icon i AROM, podríem dir, són millors en situacions de tramuntanades per veure les tramuntanades, i algun model que magnifica més les ratxes que no pas un altre. Altres són més bons per situacions més atlàntiques o d'inestabilitat o de grops. Per tant, també depèn de la situació, l'enganxa millor un que enganxa millor un altre, però clar, això no és una cosa que es tingui a nivell o l'hagi de saber tota la resta dels mortals. Això ho sabem, qui més
no,
o menys
no,
ens dediquem almenys, amb el tema.
Però almenys Sergi s'hi despertar la curiositat,
tant, sí,
no?
Sí.
I donar aquest coneixement, perquè no estem mirant Windy o Guru, estem mirant Hirlam, Harmony, Arom... o UBRF,
exacte,
és un exemple,
exacte,
no? Exacte. I és un costum és que moltes d'aquestes APPs ens permeten veure'ls de forma complementària, és a dir, fer la comparativa entre diversos models, i això és molt interessant. De fet, les recomanacions que havia fet és mai mirar-ne sol un, sempre mirar-ne dos, vale? I l'altra cosa importantíssima és recordar que aquestes previsions tenen, anem a dir, una validesa de 3-4 dies màxim. Tota previsió que vagi més enllà, vale, hi ha una certesa molt baixa.
Clar.
Vale? I que no hem d'oblidar de que mirar aquestes previsions no exclou de seguir sempre els avisos oficials d'Emeti d'on sigui, que són coses independents.
I encara que no ho sembli, del predictor, de la figura del predictor físic. Perquè del predictor més enllà de totes aquestes aplicacions automàtiques.
Exactament, per això està
Per això està, entre cometes, l'home del temps.
Sí, sí.
Especialista en aquestes coses.
Exacte.
Ni més ni menys.
I, evidentment, també, el que deies tu ara, no? El paper que juguen els serveis meteorològics oficials, sobretot en les situacions meteorològiques de risc o a l'hora de llançar els avisos pertinents. Tenim exemples recents, greus, que ho posen de testimoni, no? Ara, el que deies tu, tothom amb una aplicació d'aquestes es fa molt valer, no? O es posa a comparar, o es posa a triar i remenar, però sempre aquest complement i el que tu deies, sobretot saber el que s'està mirant o amb el que estem jugant.
Sí, i simplement que teclegem a Google o a una IA models meteorològics, ens donarà una pila d'informació detallada que després ens pot servir per treure-li molt més suc a l'APP. Utilitzem la que utilitzem. Mm-hmm. Penso que són bons consells i sobretot deixar aquests debats que sempre ens trobem, que si és millor el Guru, el Windy o el no sé quin.
Jo et vaig dir un dia una cosa molt punky, que a mi em preguntaven això i els deia directament, llanceu el mòbil a la bessura. No arribarem a tant, eh? No arribarem a tant, però és un extrem, és un extrem.
Per favor, no ho feu.
No ho fem.
Però bueno, jo penso que hem donat una miqueta de llum sobre un tema que a vegades és una miqueta fosc, eh? I, bueno...
Oi tant, Fede. Doncs això.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per aquesta nova temporada, aquesta nova estrena de la pesca responsable aquí a la Randa Mar. I fins la propera, dintre d'aquí dues setmanetes.
Molt bé, Sergi, una abraçada.
Igualment.
Moltes gràcies, Sergi, moltes gràcies, Fede, per apropar-nos una miqueta més la pesca i aquests tips sobre on millor anar, previsions, temps, etc. I ara el que nosaltres hem de fer és una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu, a Randa Mar.
A Randa Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I
Bona tarda, són les 5. Notícies. L'Escala crea una programació per trencar amb els estereotips de gènere.